Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Olma Giró. El número 2 de la candidatura a Sumar en Comú Podem per Barcelona a les eleccions al Congrés dels Diputats, Gerardo Pisarello, deixa clar que el vot de la seva formació serà decisiu per frenar l'extrema dreta a les eleccions generals. Pisarello, en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel, ha detallat que el vot decisiu de Sumar permetrà que reediti un govern de coalició i que no hi hagi un govern de PP amb Vox, que, segons ha dit, cada vegada cobren la boca i plantegen el seu punt de vista sobre la realitat, recorden les paraules i les imatges que es feien servir durant el franquisme.
Si guanya el Partit Popular, si governa Alberto Núñez Feijó, o si governa Alberto Núñez Feijó amb el Santiago Abascal, el retrocés a Catalunya pot ser demolidor, pot ser demolidor. Aquesta gent ho està dient obertament. I no és que sigui un escenari de futur que ens hagi d'espantar però que després en realitat baixaran. Que Santiago Abascal pugui parlar d'aquesta manera desenfadada d'aquest 155 permanent, el que ens està dient és que ells estan disposats a la confrontació, a incendiar Catalunya per obtenir vots a la resta de l'Estat.
Sumant com ho podem, busca quedar com a tercera força política a les eleccions generals i deixar Vox com a quarta. Més qüestions. Artur Mas admet que és igual de difícil arreglar el dèficit fiscal com arribar a la independència. L'expresident de la Generalitat ha avisat els partits independentistes de la necessitat de negociar per intentar aconseguir el màxim de recursos per Catalunya.
Que és tan difícil arreglar el dèficit fiscal com arribar a la independència de Catalunya. Jo, en els seus moments com a conseller d'Economia i després com a president, vaig viure les discussions dels models de finançament i arribes a la conclusió que Espanya no té cap incentiu per resoldre el tema del dèficit fiscal català. No en té cap. Per què? Perquè d'aquí surten molts recursos que després van a molts altres llocs del territori del conjunt de l'Estat.
En canvi, la candidata de Junts, Míriam Nogueras, ha mantingut un enfocament diferent i ha dubtat de l'eficàcia de negociar amb Espanya. Per la seva part, Mas ha demanat el vot per aquells partits que defensin els interessos catalans, però no ha demanat el vot explícitament per Junts per Catalunya. I a tot això, Correus assegura que ja ha entregat el 100% de la documentació perquè les persones que ho havien sol·licitat puguin votar per correu. Segons un comunicat de l'empresa, s'han entregat personalment la documentació a 2.300.000 persones. El termini per dipositar el vot a una oficina, recordem que acaba demà dia 20. Correus ha fet fins a 2 intents per entregar en mà aquesta documentació i les persones que no estaven a casa han d'anar a una oficina de Correus per recollir-la i poden votar al mateix moment. L'empresa pública fa una crida perquè la ciutadania faci el tràmit com més aviat millor per evitar les cues d'última hora. I més qüestions, perquè avui torna a ser un matí complicat a la xarxa de trens de Rodalies. El sindicat CGT ha convocat una vaga de 24 hores per aquest dimecres que ha afectat a la circulació de trens en hora punta, tot i els serveis mínims que s'havien establert. Els usuaris lamenten que no se'ls informa correctament de l'aturada i de les afectacions en els horaris de trens. En aquests moments i fins les 5 de la tarda només passarà un de cada 3 trens programats. Després, des de les 5 de la tarda i fins a 8:45 del vespre, està previst que en circulin 2 de cada 3. El sindicat CGT ha convocat la protesta per la falta de personal a Rodalies. La vaga també ha afectat els trens d'alta velocitat. Alguns han arribat a Sants amb retards de més d'una hora. I a tot això, el juny passat es va registrar a Barcelona i a l'àrea metropolitana un rècord d'usuaris del transport públic. En total les han fet 92 milions de viatges, el que suposa un 6% més que fa un any. El transport que més demanda va tenir són els autobusos interurbans de la Generalitat per davant del tramvia i del metro. Ara els esports amb Anna Closa.
Ara sí, ja és oficial, Oriol Romeu ja és jugador del Barça. El club blaugrana ho ha confirmat uns minuts abans de començar l'entrenament d'avui, que començava a les 9 del matí, i el migcampista d'Ulldecona ja s'ha pogut entrenar amb els seus nous companys d'equip, on avui a primera hora de la tarda viatjaran fins als Estats Units per disputar la gira de pretemporada. Oriol Romeu ha firmat per 3 temporades fins al 2026 i tindrà una clàusula de rescisió de 400 milions d'euros. Té 31 anys i tornarà a vestir de blaugrana després de 12 anys on es va formar a les categories inferiors del club. Està 9 a la Premier anglesa, 2 al Chelsea i 7 al Southampton. També ha passat per la Bundesliga alemanya, on va estar un any a l'Stuttgart, i 2 a la primera divisió de la Lliga espanyola, un al València i un altre al Girona. De fet, el Barça li hauria pagat al club de Montilivi gairebé 5 milions per emportar-se'l, afegint a l'acord de la cessió per un any de Pablo Torre. El Barça encara no ha concretat quin dia es farà la presentació, però tot apunta que serà a la gira de pretemporada, on s'estaran als Estats Units fins al dia 2 d'agost.
Gràcies, Anna. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora, a les 12, amb més notícies, i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Que passen de les 11 del matí. Seguim aquí a la part magazín del matí a Ràdio Estel. Estem tots molt eufòrics aquest matí, perquè d'aquí res estarà amb nosaltres Sofia Coll, la primera semifinalista d'aquesta segona temporada, sí, d'Eufòria, però que després es va quedar a les portes del pòdium.
La nostra guanyadora.
Podem dir-ho així.
Per nosaltres. Sí.
Per nosaltres, sí, va ser estrany tot. Però preguntarem a la Sofia Coll, d'aquí res, uns minuts, a la part magazín del matí a Ràdio Estel. Però abans, la Marta, la nostra corresponsal, ens porta, podríem dir-ho així, una simpàtica proposta aquàtica a ple desert.
Sí, és l'últim crit en turisme sostenible, i el trobem a Abu Dhabi, i porta per títol l'Al Ain Adventure Park, que és l'aquadíver del desert. So close to me, I said. So here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. El concepte clau de l'Al Ain Adventure Park no és mediterràniament, sinó artificialment. I és que, com us podeu imaginar, l'aigua que omple els rius i piscines d'aquest parc aquàtic del desert no brolla de manera natural entre les dunes.
Que estrany.
No parlem d'un oasi que els abudabis han aprofitat per treure un partit. Al parc, on, per cert, s'hi pot fer rem, rafting, surf i kayak, necessita 45 milions de litres d'aigua per omplir tots els rius i piscines de les seves instal·lacions, i per això han ideat un transvasament mastodòntic des de l'emirat Ras Al Khaimah, situat a només 300 quilòmetres del parc. Es tracta d'aigua desalinitzada que, després del llarg viatge a través del desert, deu arribar a aquest aquadíver, doncs, com a mínim, plena de pols. Més enllà, evidentment, de la petjada en el paisatge que això pugui suposar. Jo ara mateix sóc a Abu Dhabi, perquè sóc corresponsal, però encara no m'he comprat l'entrada per entrar al parc.
Com és això?
La connexió amb vosaltres. Primer, perquè avui és el cap d'any musulmà i per aquí no hi ha gaire moviment. De moment sembla que la gent està de festa, però... La veritat és que tampoc m'acaben de convèncer les fotos del parc que veig a través de Google, ni algunes ressenyes que no en parlen gaire bé. Perquè això és important, abans d'anar a un lloc, sí, sobretot que no coneixes i et queda lluny, si no pots, si no tens el teixit social de casa, ho preguntes als pares, als amics, a veure què et sembla, doncs mira, doncs això, les ressenyes.
Convé, sí.
Jo he llegit, per exemple, del Karan Bhatia, que està decebut. Diu que això no és com un parc aquàtic que pots pujar els tobogans tantes vegades com vulguis, que no és com un aquadíver. Els de Abu Dhabi són més estrictes, només hi pots pujar una vegada. Ostres. I diu que van fer rem, però clar, la baixada només va durar 5 minuts, perquè el recorregut és molt curt. Clar, com us podeu imaginar, doncs els rius a ple desert és una cosa complicada de muntar, i per tant es veu que això, que les atraccions són molt curtes. De fet, el Karam també confirma la meva sospita. Assegura que a la piscina hi havia molt fang a terra i que feia mitja angúnia entrar. Ai. Clar, això de la pols no ho han tenint en compte a l'hora de dissenyar l'equipament en ple desert. Em quedo també amb una ressenya, que és del Félix Weber, que tampoc va tenir una experiència massa positiva. Ell hi va anar amb una colla d'amics, diu que l'aigua estava increïblement bruta, amb algues i restes. Que m'ha agradat molt la paraula, restes.
Sense definir.
Waste.
Agraïm que no concreti.
Sí, sí, però la cosa no acaba aquí. És que dues setmanes després de l'aventura del parc, del Félix i els seus amics, tots estan malalts. Ai. El diagnòstic, infecció de pulmó i gola, ostres, mal de cap i grips.
No entris, Marta. No et compris l'entrada.
Diu que no hi tornaria. Esperem que els usuaris que ahir es banyaven tranquil·lament a la piscina municipal de Matadepera no hagin de patir les conseqüències de nedar en aigües víctimes de la indisposició d'algun usuari, que, per cert, ens ha confirmat l'Ajuntament de Matadepera que la piscina ha reobert les seves portes. Clar. I, per tant, els usuaris doncs, podran retornar i banyar-se en aigües cristal·lines. Per tant, no he de patir per res.
Va, 11 i 10 minuts, gràcies, Ejarque. Ves tornant quan puguis. I ara ens delim per saber qui deu ser tendència avui.
Avui parlarem del trending topic 19, que no és altre que la gran Anna Belén. Mira-la, mira-la, mira-la,
mira-la, mira-la. Te han vuelto a censurar.
Oriol 2.
Te han vuelto a censurar.
Equip 0, eh?
No l'he vist venir.
Què és això?
Dos dies.
No l'he vist venir.
Què és aquest calçador?
Ui, calçador, ets molt benèvola. Sí, em comença a fer vergonya, Liana, a mi mateix. Potser hauria de parar, ara que queden dos dies.
Ara que ho dius, sí que has sortit un moment amb el mòbil, que jo dic, deu tenir una urgència familiar.
He aprofitat per fer una gestió real.
Ah, val.
Sí, sí. I llavors, ja que era fora, dic, no m'han vist sortir. Bé, l'Ajuntament de Jaén, governat pel PP i Jaén Merece Más, ha suspès l'obra Romeo i Julieta Despierten, protagonitzada per Anna Belén. Segons ens explica el destacat del País, la regidora de Cultura argumenta que no existeix cap contracte, però manté dos espectacles del mateix promotor, els concerts de Rafael i Pablo López. La xarxa bulla al respecte argumentant censura i us porto alguns dels tuits més destacats. Comencem amb l'usuari arroba Pepe Fernández, que fa referència al passat revolucionari de la cantant. Anna Belén, como en los viejos tiempos, víctima de la censura para los de, por los de siempre, esta vez en Jaén, sin Vox. Mírala, 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 mírala. També hi ha qui no veu tan clar això de la censura, és el cas de l'usuària arroba defiendo lo mío. M'ha agradat molt aquest nom. Que és una mica el que fa tothom a Twitter. No?
Exacte, a Twitter i fora.
Sí, exacte. Fa una reflexió de caire jurídic i legal. Diu, si no hay contrato, ¿cómo van a actuar? És normal. Mírala, mírala. No està mal aquesta reflexió, eh? Realment, si no hi ha contracte. Segons Manuel Puentes, promotor de l'espectacle, un funcionari de l'Ajuntament el va trucar per informar-lo que a la regidora de Cultura, Maria Espejo, del partit Jaén Merece Más, no li interessava aquest espectacle protagonitzat per Anna Belén. Aquest fet, sumat a la confirmació de l'anterior regidor José Manuel Higueras sobre les gestions de contractació de l'obra abans del canvi de govern, fan argumentar les sospites de censura. I en aquest sentit es pronuncia l'usuària arroba acaslauana, que considera que anem enrere com els crancs. Se me pone el vello de punta de tener que estar hablando de censura en el 2023. Se están yendo al garete todas nuestras luchas por la libertad desde que murió Franco. Por favor, tenemos que parar esto. A tot això, l'actriu i cantant no vol entrar en polèmiques fins que no s'aclareixi tot plegat, però ha declarat el següent. Solo puedo decir esto. Qué mal es la censura y qué malo es el retroceso. Lo que hay que hacer es votar y saber muy claro lo que se vota. Així que acabarem amb el tuit que va fer ahir mateix Anna Belén, on podem veure una imatge del seu gosset, una mena de Milú, avui que parlàvem d'en Tintín, que porta un cartellet amb la paraula vota, i el tuit diu... Vota, nosotros ya lo hemos hecho. Mírala, mírala, mírala,
mírala, mírala. Te han vuelto a censurar.
Donem suport a la cultura, no només per Twitter, sinó participant-hi activament, i ja que hi som, aprofiteu el dissabte per reflexionar ben fort, que sembla que no, però una cosa va lligada amb l'altra.
Doncs escolta, ai, Anna Belén.
Mira-la.
Mira-la. Va, 11 i 13 minuts, anem directament a l'ultrasó per saber ja en què ens farà jugar avui, Harker, perquè voleu aquesta cistella caprà?
Amb el vostre enginy, a veure si esteu desperts. Va, que les altíssimes temperatures ens obliguen a viure de mal humor, això és innegable.
Sí,
i amb el neguit també de pensar que en qualsevol moment es pot produir un incendi en algun dels nostres precisos espais naturals. Si us consola, penseu que d'incendis n'hi ha hagut sempre. De fet, un dia com avui, però de l'any 64, a Roma, saltava la primera guspira del que seria un dels incendis més devastadors de la història, que és el gran incendi de Roma. Va durar 5 dies i va cremar bona part de la ciutat imperial. I avui, per això, us preguntem a quin edifici romà va començar aquest incendi. Va, aquest és el primer ultrasó.
És... 13 Rue del Percebe.
És un dels edificis, monuments antics de l'antiga Roma i que avui en dia també, bé, també l'utilitzem, però en un altre sentit. Si ja sabeu, doncs, de quin edifici es tracta, l'únic que heu de fer, ja ho sabeu, és escriure'ns un WhatsApp al 663-99-30-62 o, si ho preferiu, també per correu electrònic al mati@radioestel.cat. Ja sabeu que en joc aquesta, guaita, aquesta fantàstica cistella que bravo, amb tot de productes fantàstics d'estiu i la cistella, que és meravellosa també per anar a la platja.
663-99-30-62, els vols de la una, la Hart, que ens regala un ultrasó més perquè així et puguis endur aquesta magnífica cistella Capravo. Marxem res a publicitat, però bé, a veure el Murga què ens ha d'explicar. Segons el que ens hagi d'explicar el Murga...
Més o menys.
Anava a dir curt, però crec que no. Però, escolta, val la pena, perquè d'aquí res, de fet ja està aquí, a Ràdio Estel, Sofia Coll, a la part magazine del matí.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
L'objectiu d'aconseguir una millor salut pel nostre entorn més immediat depèn moltes vegades de petites coses. Avui en recordem alguna.
L'aigua i tu.
Moltes vegades ja us he parlat de la importància de llançar cada cosa al seu lloc i de ser molt pulcres en el tema del reciclatge. Els plàstics, al lloc del plàstic. El paper, al lloc del paper. I el vidre, al lloc del vidre. Però hi ha alguns elements que haurem de tenir molt en compte perquè són d'ús diari i ens poden fer més mal del que imaginem. Ja ho hem comentat alguna altra vegada. Per exemple, les tovalloletes humides que moltes vegades, per inèrcia o per intuïció mal entesa, llancem a la tassa del vàter i que provoquen després uns embussos a les nostres canonades que no us podeu ni arribar a imaginar. Ara, a més, hi hem d'afegir també les mascaretes d'un sol ús. Aquestes, igual que les tovalloletes humides, han d'anar directament al contenidor de rebuig. Ni unes ni les altres podem llançar-les al vàter perquè ni aquest ni el clavegueram no són una paperera. I pensareu? És molt important que ho feu i amb un simple gest ben dirigit estalviareu molts problemes a aquest clavegueram i al nostre medi ambient.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ai, mira, és que ja sospiro. 11:18, avui al magazín del matí a Ràdio Estel ens visita una de les grans revelacions de l'escena musical catalana, de la temporada, podríem dir-ho així. Ella és cantant, ballarina i també actriu. Es diu Sofia Coll. Tot i quedar en quarta posició a la darrera edició d'Eufòria, el talent show de TV3, la cantant de Barcelona s'ha convertit en una de les preferides del públic i del programa, podem dir, i també una de les més aclamades, per exemple, als concerts que van protagonitzar el passat 2 de juliol al Palau Sant Jordi. Abans d'entrar a Eufòria, la Sofia, però, ja havia començat a fer carrera al món de la música. De fet, el 2020 va treure el seu primer àlbum, Gènesis, si no ens equivoquem. Fa que sí, ella sí, ara li dic que sí, eh? Perquè, Sofia, com estàs?
Molt bé, bon com dia. Estàs tu? Bon dia.
Estem eufòrics, mai millor dit, del veure't.
Quina il·lusió.
De debò. Avui amb la Sofia parlarem de la seva carrera, del seu pas pel programa, per valorar també el prometedor futur que li espera. I bé, és per això que l'hem convidat. T'he de dir que ens has fet vibrar cadascuna de les actuacions de les gales d'Eufòria. Ja sé que estaràs cansada d'escoltar-ho perquè t'ho hauran dit molt, però...
Moltes gràcies.
Com ho has viscut,
moltes
això?
Moltes gràcies.
Des de dins, Sofia.
Jo he disfrutat molt del programa, he de dir. Jo hagués seguit.
Tu hagués continuat.
Jo hagués continuat. Sí,
Cine
sí,
dia, eh?
Sí, jo hagués continuat. A mi assajar m'agrada molt, i preparar coses m'agrada molt. Sí que veritat, és veritat que és com... molt d'esforç en molts aspectes, o sigui, he estat dormint molt, que dic, jo realment sóc una persona molt hiperactiva, que fa moltes coses i no necessito dormir gaire, no? I li deia, tio, estic dormint 10 hores, com pot ser això, saps? Realment t'agafa molta energia de tots els aspectes, no? Energia social, energia física, mental, bueno, tot, no? Però jo m'ho he passat superbé, la veritat, i no sé, crec que ho he viscut des d'un lloc super divertit i sa, i no sé, jo estic molt contenta amb el meu pas pel programa i com he viscut tot el procés, no?
Sí. Clar, Sofia, des de fora sempre ho pensem, això. Es pot fer vida normal mentre s'està concursant a Eufòria? Com ha estat tu,
clar,
saps?
Clar, és que també la pregunta seria què és vida normal? No? Vull dir, clar, vull dir, jo tenia ja una vida normal? Bona pregunta. No sé què és vida normal. El que sí que és clar és que és molta... Bueno, és un bucle, no? En plan, sí. Jo de fet, o sigui, jo vivia a Madrid abans de venir a Eufòria, i clar, he tornat a casa a ma mare ara, i era com, de cop i volta he tornat a casa a ma mare i he entrat en un bucle d'Eufòria, que és només fer Eufòria, que evidentment pots quedar amb les teves amigues de per aquí tal, que jo recordo que quedava, no sé, una de les més millors amigues a estudiar criminologia, i li deia... explica'm el teu treball de criminologia. En plan, sortir del bucle, perquè al final, clar, quedis amb qui quedis, només parles d'Eufòria.
Només parles d'Eufòria,
i és una mica, bucle inclús propi, saps? A dir, prou, necessito ficar-me a alguna cosa per, no sé, per desconnectar una mica. Llavors, vida normal, bueno, sí i no.
Però diries que, clar, tu deies això, tu ja estaves a Madrid, ja estaves posada, perquè ara repassarem la teva trajectòria, no? Superformada. Ara també en parlarem, Sofia. Però podries dir que t'ha canviat la vida, ara Eufòria o no?
Home, crec que encara és molt d'hora per veure-ho. Evidentment m'ha obert moltes portes que no tenia obertes abans. Aleshores, en aquest aspecte, sí. Però penso que totes les decisions que prenem a la vida ens canvia la vida, saps? Llavors, sí, podríem dir que sí.
I... dins de... Bueno, ja veuràs que són molt fans, eh? Vull dir, seran preguntes fans, però quina actuació recordes tu amb més estima? Perquè cada vegada que pujaves a l'escenari, vull dir, és que era com... ostres, és que em quedo amb aquesta. No, no, després tornaves a actuar. Ah, no, no, aquesta és millor. Però tu, com... quin record et jo, portes? De quina és aquella actuació que dius, ostres, és que aquesta realment...
És veritat que he treballat per estimar totes les actuacions que he fet, encara que algunes les estimes més i altres menys, però algo que em va fer especial il·lusió va ser el Let's Get Loud, perquè portava esperant molt que em fessin ballar. Vull dir, jo recordo estar i dir, tio, és que no m'estan fent ballar i jo ballo, però ningú ho sap, saps? I recordo el Let's Get Loud com, oi, per fi podré ballar i podré liar la part de com a mi m'agrada, saps? Llavors la recordo amb especial estima.
Ostres, ara has dit això, que és molt xulo, eh? Estimar totes les actuacions que fas, no? Com es fa això? Com les estimes? Des de quin punt, no?
És complicat, és confiar en que realment... perquè, clar, al final se t'estan donant cançons que igual tu no haguessis triat mai a cantar, no? Un Never Gonna Dance Again, jo no l'hagués triat mai, no? Llavors, bueno, has de confiar absolutament en que... en què això... Bueno, jo tinc una filosofia de que penso que tot el que et passa a la vida és per ajudar-te, que igual és una autoajuda falsa, no? Però realment confio en això. Llavors, com... bueno, doncs acceptar el que se't va posant i ja està, que al final estem a disposició de l'actuació, no? A més, en aquestes circumstàncies, tu no decideixes.
Jo, Sofia, t'haig de dir una cosa, perquè, clar, tens 24 anys.
Sí.
Clar, jo des de fora, com a espectadora, et veia dins i pensava, ostres, és que és inspiradora, la Sofia, perquè tenia resposta per tot, però des d'un grau de maduresa que a mi em sorprèn. Vull dir que deia, ostres, és que si tinc un problema aniria a la Sofia. Si estigués dins... No sé si tu tenies aquesta percepció, quin rol jugaves, perquè donava aquesta sensació
mica,
cap a...
Sí, sóc una mica la coach.
Sí.
Sí.
Saps?
Sí, sí que és veritat. Soy una alma vieja, tia, no sé.
T'ha passat sempre?
M'ha passat sempre. Sí, he sigut bastant més... Sempre m'han dit que semblava més gran del que sóc, que a vegades parlo com una persona més gran. No sé, he viscut moltes circumstàncies de la meva vida que penso que he viscut moltes vides dins d'una mateixa.
T'ho anava a dir. És que dona la sensació que has viscut moltes vides.
Sí, jo també ho penso. Un misteri, tia, hauré d'escriure un llibre.
Doncs va, ho has de fer ja. Clar, les teves actuacions, per la gent que no t'hagi vist encara, estan farcides d'un fort component estètic, de molta sensualitat, molta màgia, molt color, sens dubte. Clar, quin paper juguen en el teu estil musical tots aquests elements, no? Perquè, ostres, com perceps tu? No?
Molt, molt. Estic molt contenta perquè m'he sentit realment molt representada en el programa, no? Que és algo que a vegades quan vas a la tele és més complicat, no? Però sento que des de part del programa se m'ha pillat molt i que no he fet res... que no fos jo, saps? Dins de... O sigui, exploten, no? Sí. S'exploten al màxim. Llavors, sento que tots aquests, aquestes característiques que has anomenat realment em representen molt i que formen part de mi, de la meva personalitat i, per tant, també part del meu projecte i de com m'expreso.
Mm-hmm. Sí. Deixa'm preguntar-te també per una actuació, Sofia, que personalment a l'equip, clar, com va passar això, doncs a l'endemà només podíem parlar d'aquesta actuació de Sofia Coll. Escolta, tu, quina festa. Uau, la teva pròpia versió del Superfort de Josma. Que tu, a veure...
M'encanta perquè estem a totes les entrevistes. Però és surt clar, sempre.
És que és a tope. És que, clar, és m'encanta. Que hem recuperat un referent.
És fort.
És superfort.
És superfort.
És superfort, Sofia. Però... I segur que t'ho han preguntat moltes vegades, però tu, clar, Hosmer, tu sabies
em sonava el nom de Hosmer, però jo Hosmer? No estava familiaritzada, clar.
I què? Quan has entrat a la galàxia Hosmer?
Clar, jo quan vaig veure el vídeo vaig dir, què? Vols dir? Crec que estan equivocats. El problema és que no, perquè el Daniel va arribar feia unes setmanes supermotivat, que s'havia trobat el Hosmer a Catalunya Ràdio i no sé què, sí. i tal, i que tenia un tema increïble, i vam veure el vídeo com amb les risses, saps? I allà va quedar. I de cop i volta, clar, ens diuen els temes i va ser en plan... Ah, que això és lo de lo que parlaves tu l'altre dia, saps? Ah, vale, que em toca a mi. Bueno, doncs vinga, doncs alegria. Clar, tothom estava rotllo... Uà, tia, no sé com faré... Jo, bueno, em va durar la ratllada de mitja hora. En plan, va ser en plan, bueno, ja està, perquè en la que vaig veure el vídeo vaig dir, mira, això és divertit, això és risa, això és humor, això, aquest circo forma part també de la meva personalitat. I el que m'agrada molt del challenge que vaig tenir aquella setmana va ser que realment tenia molta llibertat. I a mi la llibertat m'encanta. Aleshores, com més llibertat em dones, més m'ho bé m'ho passo, més sóc jo, saps? O sigui, a mi que em diguis un tema que està fil per randa, escrit tu, el puc interpretar i el disfrutaré igual, però a mi m'agrada doncs, poder-ne ficar de la meva salsa. Llavors, clar, era com reinventar el tema, saps? Llavors tenia llibertat com de fer moltes coses, a més em van donar el personatge del superheroi, que hi havia algú com fort d'on agafar-se, saps? I portar-ho com a l'extrem màxim, sense que quedi crins ni res, sinó que era aquest personatge no binari absolutament ridícul que es creu tota la mentida, no? Era com algo molt divertit i em va donar la vida. O sigui, recordo de les setmanes de les que millor m'ho vaig passar.
Mm-hmm. Sí, el Hosmer, o sigui, heu parlat amb el Hosmer o no?
No hem parlat, no m'ha dit res.
Oh!
No m'ha dit res.
Però, per favor...
Hosmer, si m'escoltes i t'ha agradat, escriu-me.
Home, és que, per favor, clar, us heu de posar en contacte.
No m'ha dit res. Jo crec que el vaig etiquetar al vídeo que vaig penjar, però bueno, no ho sé. Igual no li va agradar.
No, home, clar, per suposat, Hosmer, volem saber la teva opinió claríssim d'aquesta versió del Superfort.
Jo vaig fer molt d'amor.
Per suposat, no? I de fet, vas convertir-la en un himne pop. O sigui, vam vibrar tots moltíssim. Dèiem a l'inici, Sofia, però que... clar, la teva formació... Jo no sé si ha estat clau, però és que has passat per les millors escoles de casa nostra. Has estat a la Coco Comín, al taller de músics, a la companyia Scream Drops Company, a la Nancy Tunyón, a la Urban Dance Factory, deia la Sofia, és que jo soc ballarina, també. Has fet cant, també, amb la gran Helen Robson. Clar, això va ser durant el confinament, si no m'equivoco, no? Amb la Helen? Nosaltres li tenim molt de carinyo, la Helen.
Sí. La Helen va ser... abans del confinament, però crec que vam entrar en confinament i vam acabar el curs en confinament, sí. Ah, sí, sempre he anat fent molts cursos per aquí i per allà, alguns cursos més llargs. Jo sempre explico que jo feia amb l'ESO i el batxillerat 14 hores extraescolars, perquè estic absolutament boja i no puc parar de fer coses. I no és que mons pares m'obliguessin, per sort m'ho permetien. I llavors sempre he estat molt acostumada a fer molt coses perquè estic absolutament obsessionada amb, doncs això, amb la interpretació, amb la música, amb la dansa, amb tot el que ve, l'expressió artística. Llavors, bueno, sempre m'he anat nutrint de per aquí i per allà.
Clar, jo et deia el del Helen Robson perquè no sé si saps que ella no té tele.
Sí, sí que ho sé, perquè tenim un grup de WhatsApp del curs aquell i fa unes setmanes, ja cap a la final, van escriure unes noies, no? Ai, Sofia, t'estem veient! Sí. I la Helen deia, ai, pues jo no tinc tele, jo no sé el que...
Sí, I tu sí. Voldries saber què opina la Helen del teu pas per Eufòria?
Home, evidentment.
Mira, li preguntem. Helen Robson, què tal? Buenos días, bon dia.
Hola.
Ai, que il·lusión!
Hola, Sofía.
Hola, linda.
Desde el autobús, que todo el mundo me tiene que escuchar.
Está en el autobús. Es que es adorable, la Helen l'estima moltíssim. Helen, explícanos un poco, porque tú la has podido ver alguna actuación, pero de Sofía.
En internet.
En internet y ella, como alumna, ¿cómo la has vivido? Porque es maravillosa. Cuéntanos.
Es como que estábamos online durante bastante tiempo, ¿no, Sofía? O sea, ya tenías...
Sí, fue como la mitad, creo que el primer curso presencial y luego online, claro, por el COVID.
Pero siempre teníamos como parte de la clase, pues, lo que se llama la sesión de repertorio y Sofía había cantado varias veces y genial, o sea, muy, muy viva, muy, muy alegre, con su estilo, muy su estilo, o sea, que como un poco única, yo hubiera dicho, ¿no? No tenía el mismo estilo que nadie más en el grupo, digamos.
Ay, gracias.
Sofía.
Muy bien. No.
Si li haguessis d'explicar ara a la Helen, que sabem que no té tele, que a vegades la Helen està, diguéssim, aquest món meravellós de la Helen Robson, que tothom volem formar part, com li explicaries tot el que t'ha passat en els darrers mesos? Complicat, però...
És complicat. Ha sigut una bogeria retransmesa per televisió, plena de colors i d'altibaixos i... Mucho aprendizaje propio.
Te entiendo porque yo diría lo mismo de mí. Hace muchos años, pero es que es un mundo completamente loco, ¿no?
Loco. Del que te tienes que tirar de cabeza o no te tiras.
Sí, totalmente. Uh-huh. Sí, sí. Y yo no sabía porque, claro, yo no tengo televisión desde aquel entonces. Mi paseo por la televisión me hice querer tirar la televisión por la ventana y ya no tengo televisión. Me decía el grupo de WhatsApp nuestro.
Claro, eso contaba yo hace un minuto.
Oye, hay que mirar la Sofía porque no sé qué. Entonces miraba Euphoria, que también estaba Elena Gadel, ¿no? Otra ex alumna mía.
Eso es, está de jurado, ¿no?
Como, sí, me siento muy vieja a veces, ¿no? Pero esta gente ha pasado por mis puertas en algún momento dado.
Qué maravilla.
Qué alegría. Y te di entonces, te voy a hacer una actuación y flipé. Flipé, qué guay.
Muchas gracias.
Helen. Helen, una cuestión. Tú cuando, como alumna, Sofía, tú ya la viste, ahora que decías, es que Sofía Coll es única. Tú ya la viste sí. Que Sofía llegaría lejos, ¿sabes?
Es que no sé, porque nunca sé. Y por ejemplo, yo a veces he hecho, yo puedo juzgar desde mi punto de vista, pero muchas veces no he tenido razón. Entonces yo, alguien que pienso quizás no tiene lo que necesitan para... triunfar y luego lo tienen al revés también. Y veo a alguien que pienso si esta persona triunfará seguro y no. Entonces hay tantos elementos que ya no juzgo. Simplemente veo intento de la persona, pues su herramienta de la voz está en sus mejores condiciones para cumplir lo que ellos quieren y lo que puede pasar. Lo que sí que es que ha tenido un estilo muy particular y esto siempre es una ventaja, no ser como los demás.
Ajá. No ser como los demás.
Es importante, exacto.
Yo creo que es la clave, ¿no? Helen, ¿pero Sofía era buena alumna o no?
Sí, pero todos eran buenos alumnos. Sí. No, Sofía, es que les
pedí... Sí, eran clases muy fáciles de la gente era maravillosa.
Viene como con ganas de aprender.
Eso es.
Es un grupo que se hace muy cercano también, la gente se conoce entre ellos, se apoyan, se ayudan.
Sí.
Eran todos buenos alumnos en este sentido.
Sí.
Helen, ostras, muchísimas gracias. Queríamos hacer una pequeña sorpresa a Sofía Coll.
Muchas gracias, qué ilusión escucharte, Helen.
Os echo de menos, Merced.
Ay, Helen, nosotras también. Bueno, ya hablaremos la temporada que viene, Helen.
Sí.
Venga, tú disfruta ahora, que sabemos que lo harás. Te echamos de menos también. Un abrazo.
Venga, familia. Hey, Sofía, nos veremos un día. Aquí estoy si me necesitas.
Muchas gracias, Helen.
Una abraçada, Helen Robson, coach vocal Helen Robson, i una mestra també de vida, podrien dir, no, Sofia? Vull dir, és d'aquesta gent...
Totalment, molt inspiradora. Aquella gent que saps, dius, quan sap aquesta tia, saps?
Sí, sí.
Molt fort, molt fort. Jo vaig aprendre molt del seu curs, la veritat.
Bueno, de fet, clar, Eufòria també ho he tingut grans professors, perquè deia l'Helena Gadel formava part del jurat, però jo també em quedava fascinada quan escoltava el Dani Anglès. Que dic, és que amb aquelles entrevistes, que per mi, clar, jo perquè ho veia des del punt de vista d'entrevistes, però, ostres, com aquell, no? Aquells coachs que us feia, perquè el Dani també té aquest punt, no?
Sí, hem estat superben recolzats, penso, pels coachs durant el programa, i és algú que agraeixo molt. Sí que és veritat que, clar, no fas classes com a tal de... Anem a fer classe de ballet, saps? No fem això, no? Són com tot sessions dirigides a la cançó d'aquella setmana perquè no hi ha temps a estar aprenent altres coses, no? Però sí que és veritat que estem molt ben acompanyats i ja et dic que a vegades, encara que no entenguis les coses, crec que la clau és confiar.
I sobretot aquest, això que tu dius, que no esteu sols, no? Que teniu com aquest acompanyament, no? Per cert, en paral·lel a la formació que hem repassat de la Sofia Coll, també vas participar en molts concursos de televisió, que jo no ho sabia, com la primera edició del Voz Kids, de la Voz Kids, 2013. Tenies 14 anys.
Fa 10 anys ara, tia.
És que és molt fort.
Fa 10 anys estava anant a la tele, bueno, fa 10 anys, per primer cop, a l'agost. Ho vam gravar un 10 d'agost, diria, del 2013.
I Sofia...
Tenia 14 anys.
14 anys. I 5 anys després, el 2018, vas arribar al càsting final d'Operación Triunfo.
Sí.
Amb aquesta cançó.
Ai, quina vergonya. Estava en la meva indiera tocant la guitarra, no sé quin creia.
Però quin contrast, no?, de la Sofia que...
Ja, és que porto molt de temps realment buscant, saps?
Això xulo,
penso que és... I penso que no s'ha de parar de buscar mai, saps?
Mai,
que
mai.
Sempre estem en constant canvi, vull dir que mai pots dir... O sigui, ets la persona que ets ara, en el dia d'avui, però soc diferent a lo que era ahir i soc diferent a lo que seria demà. Aleshores, bueno, doncs clar, ara em fa gràcia, no?, ara veure la Sofia de 18-19 anys que tenia allà, que realment em vaig presentar a UT perquè els meus amics els feia molta il·lusió i jo va semblar, bueno, doncs vinga, doncs ens presentem. Saps? Però realment jo en aquell moment no m'hi veia, he de dir, i agraeixo que les coses hagin passat com hagin passat,
clar.
Perquè realment no... Saps allò que hi ha moments que ho sents en el cor i en altres moments que no, i allò era com, bueno, doncs pues vale, doncs pues vinga, més els meus amics en aquell moment era com, no, anem nosaltres a la cua i tu vens tranquil·la, descansada, i no... bueno, clar, així com no m'haig de presentar, saps? Però a vegades, bueno, penso que s'ha de seguir més el cor, i jo en aquell moment no... realment no sentia entrar a UT. I ja no va ser, o sigui que, bueno, que si hagués sigut, doncs mira, també. Pues jo que sé, però... Sí.
Escolta, i com és que vas anar a Madrid? O sigui, per què deies, no?
És que la meva vida és un trastorn, ja t'ho he explicat.
Per la mona, no, és que és fascinant.
Sí. Vaig anar a Madrid, he sempre estat pujant molt a Madrid, perquè tinc família a Madrid, perquè la part de la meva mare, la meva mare és meitat com de Madrid i de Portugal, i després, perquè arrel de la Voz Kids... Clar, molts amics que vaig treure eren de Madrid.
Clar.
També perquè de cop i volta, amb 14 anys, et relaciones amb nens que també es volen dedicar a la música. Que, o sigui, jo, per mi la Voz Kids va ser com un uau, o sigui, cantes bé, perquè clar, abans no tenia la confirmació de ningú. Aquesta confirmació pública, a vegades, no sabem que la necessitem i la necessitem, no? Com de dir, no, tia, sí que vals, no? Perquè està molt bé que t'ho digui la teva mare, la teva iaia, el teu professor de música, però una altra cosa no és aquesta acceptació absolutament boja. Exacte. I llavors, clar, vaig fer molta amistat amb gent amb la que a dia d'avui segueixo conservant amistat i llavors pujava molt a Madrid, com tenia família, tenia meva cosina i no sé què, doncs bueno, no? Llavors sempre he estat molt suba i baja, però va haver-hi, després del 2021, vaig estar pujant molt i m'allargava i no sé què, i va semblant, bueno, doncs ens haurem de quedar a viure. Llavors vaig estar a Madrid doncs fent bolos i composant i treballant amb gent i no sé, sentia que és on havia d'estar, Barcelona em sentia estancada i pues, si no et sents bé en un lloc t'has d'anar.
Molt bé. I després ja cap a Barcelona de nou.
I després, sí. Bueno, vaig estar viatjant per als Estats Units i després...
Sí, quin vincle tens amb els Estats Units, no? Perquè he estat també molt present.
Sí. Sempre m'he sentit molt connectada als Estats Units. I don't know why. Però després quan vaig fer primer batxillerat als Estats Units amb Rotary, no sé si sabeu què és. Bueno, és una associació d'intercanvis i tal sí. i qual, uns pares van acollir un americà que no era de la mateixa casa, sinó era d'un altre estat, però ens hauria pogut tocar una persona filipina, i jo me'n vaig anar als Estats Units. Llavors vaig estar allà un any i a dia d'avui segueixo en contacte amb les meves famílies, per mi són la meva família, tinc dos mares als Estats Units, i en plan són lo más. I llavors, clar, segueixo com molt vinculada allà, tinc germans allà, i tot que la gent no ho entén, diu, però com que... Sí, és igual, tinc família allà. No? Al final, la família també es tria, no? I llavors, clar, estic molt vinculada, primer, pues eso, vaig de vacances amb ells molts cops, sí. i ens enviem regals per Nadal, i no. són la meva família. Llavors, bueno, es casava la meva germana d'allà, llavors va ser en plan, bueno, doncs, haurem d'anar sí o sí, i tenia diners estalviats, i em sentia un altre cop agobiada a Madrid, i sentia que m'havia d'anar jo sola por ahí. I bé, me'n vaig anar 3 mesos doncs, a conèixer gent, a viatjar por ahí, coneixia una persona a Nova York, una altra a Miami, una altra a Los Angeles, i vas, doncs ja està.
Clar, dona la sensació, Sofia, que, ostres, que encara és la vida... De, bueno, et deixa fluir, no? No? Que et vas portant. Jo t'ho dic de debò que jo he seguit el programa, Eufòria. T'haig de dir que ho vaig començar a veure pels meus pares.
Uepa!
Imagina't, eh? Vull dir que estaven enganxadíssims i jo dic, bueno, és la segona edició, s'ha de veure. I us vaig seguir fil per randa. Jo em vaig quedar de pedra quan et vas estar fora del pòdium. T'ho haig de dir així, eh? Tu com ho vas viure, això?
Jo, mira, sabia que podia passar qualsevol cosa.
Vull dir, perquè és aprenentatge, eh? I jo crec que és positiu que ens ho diguis.
Jo estava super tranquil·la, he de dir. Sabia que podia passar qualsevol cosa. No tenia ni idea, perquè realment Eufòria ens ha anat sorprenent. O sigui, tu entraves a la gala pensant que podia passar això i després passava absolutament el contrari. Vull dir que era com... És que és completament imprevisible i hem d'estar oberts a que passi tot.
Tot, val.
Sí que és cert que jo, quan ens van dir el repartiment de temes i que cantava primer perra, pensava, i li vaig dir a l'Alexia, de fet, li vaig dir, tia, crec que si me'n vaig és en perra. Saps? Perquè al final, quan havia quedat favorita del públic, va ser amb el Let's Get Loud, l'únic cop, i clar, era tota parafernàlia, ballar, cantar a la vegada, i al final, Like a Prayer, tenia com una mica la mateixa fórmula, no? Que era ballar i cantar pop, exuberància, no? Llavors pensava, ostres, canto primer perra, el Tomàs, la Jim i la Carla cantaven amb ballarins i era tot amb molta posada en escena i com, no, com molta, i la meva era com la més discreta. Llavors jo pensava, si me'n vaig en perra, saps? Llavors quan va marxar primer el Tomàs va ser en plan, vale, bueno, crec que em quedo, saps? Crec que tinc pòdium, perquè pens... no, jo què sé, un fa aquestes suposicions de com l'altre ha funcionat, doncs això també funcionarà, no? I clar, de cop i volta me'n vaig anar amb Like a Prayer. I, bueno, va ser el que va passar i ja està, no passa res. Estic supercontenta i penso que la Carla i la Jim s'ho mereixen tot el seu pòdium i, evidentment, la Jim guanyar i, bueno, qualsevol de les que hagués guanyat és que la veritat que s'ho mereixien les tres. Però sí que em va sorprendre per això, perquè en el meu esquema en el cap, si me n'anava amb perra, perquè l'altre havia sigut favorit en un moment. Però, bueno, que estic super... I vaig estar igualment a la final. Vull dir, jo igualment era com... Bueno, a mi em diuen que m'he anat, però segueixo fent la setmana igualment i tot. Vull dir que,
bueno,
he viscut realment el programa fins al final.
I escolta, Sofia, tot el que vindrà, perquè ja hem d'anar acabant, perquè em sembla que properament et podrem veure en un nou format a través del TikTok i Instagram.
Sí,
que és
ja s'ha estrenat.
Uau! A veure, Iva, la nova marca de continguts juvenils.
La nova, efectivament.
I què és? Això és xulíssim, no?
Es diu Dèficit d'Atenció, el programa.
Sí.
I és xulíssim, és superdinàmic. Anem per diferents llocs, justament com diu el nom, és doncs cada programa, cada càpsula és diferent, és random, no? Com la generació aquesta que hem d'estar fent mil coses a la vegada. I és format concurs, és un format concurs variant, vull dir, cada càpsula és un concurs diferent. I res, i anem trobant doncs, la gent més xula, més divertida de Catalunya i anem fent dinàmiques i la veritat que està sent molt agraït i molt divertit.
Quina passada. Però tu hem de dir, alguna novetat, carrera musical? Quan podrem escoltar música de Sofia Coll?
Espero que aviat. Encara estic treballant en diverses coses paral·lelament i tindreu música aviat, però no sé de data encara. Haig d'acabar de veure el tauler, a veure com ho fem, perquè clar, fa molt poc i segueixo fent un
pressió. És que, clar, l'heu fet pressió també, no, Sofia? Perquè ara, ostres, vale, que et portes treballant tu des de fa anys, però ara de cop i volta, que també és un hàndicap de la feina, no, suposo, també, no, dels artistes, que és saber gestionar també aquests puges, baixes, puges ara.
Sí, no sé, no... Estic sobtadament tranquil·la. Li deia l'altre dia a la meva psicòloga, dic, estic molt tranquil·la i em fa por estar tan tranquil·la, saps? Però, no sé... Sento que estic en el lloc correcte, en el moment correcte, i estic en pau amb això, llavors no m'espanta de més. És veritat que hagués fet música Amo sense eufòria, m'hagués costat més, segurament, no? Perquè ara al final tinc una plataforma que no tenia abans, de la qual estic super agraïda, però no sé, és que penso que no hi ha... O sigui, realment sento que no puc fer una altra cosa, llavors és com un curs inevitable.
Se't nota tan segura... Has patit alguna vegada inseguretat?
Moltes, sí? moltes.
Sí, com ho has gestionat?
Com psicòleg. Psicòleg. Quan trobes que estàs en un lloc on no t'agrada ser-hi, doncs s'ha de... O sigui, sempre penso, si hi ha alguna cosa que no t'agrada, canvia-ho, si no, no et queixis, saps? Llavors, en plan, sí, he estat en llocs molt foscos, i justament és el que m'ha fet estar tot el rato en aquesta búsqueda, saps?
Sí.
Sí, clar que sí, de no pensar que no cantes bé, de pensar que no tal, de pensar que no vals...
Tu ho has pensat, eh?
Sí, i tant, i que no t'agrada això, i que no t'agrada l'altre, i que no t'agrades, i que... Sí. Jo abans de la pandèmia, ja et dic, o sigui, jo, quan vaig començar teràpia, no podia escriure 5 coses bones meves en un full.
Què dius?
Mm-hmm. Però...
I amb la teràpia, després, amb tota aquesta feina, no?
Sí. I també és tenir ganes de seguir buscant i seguir sent millor, saps? Cada cop. I tenir la certesa d'estar tu tranquil·la amb la teva vida, perquè és que si no, apaga i vamonos. Si ets a viure intranquil, és que no vull.
Sofia Coll, artista 360 i una mica més. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Escoltem Gènesi per acomiadar la Sofia, que és de moment el que coneixem de la seva música i d'aquí res.
El que es ve serà millor.
Quines ganes. Sofia, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies per tenir-me.
Fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Conec aquest camí. Avui, que l'he de creuar de nou, endavant. Avui som una Catalunya i una Espanya que té cura, que protegeix, que emprèn, que progressa. Mentre alguns retrocedeixen, odien, destrueixen, nosaltres sabem que aquest viatge no pot acabar aquí. Endavant. Catalunya avança. Espanya avança. El 23 de juliol, vota socialista.
De dilluns a divendres, a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda, escolta a Ràdio Estel Sense Distància, el programa de referència en actualitat social i religiosa. Al matí, la informació bàsica en 11 minuts i a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes, litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també l'última hora del Papa Francesc. Cada dia, a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Sense Distància. Amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel.
Escoltant, sentiràs.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
L'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Que arribarem a les 12, però abans encara tenim molt de temps, perquè durant els mesos d'estiu, com és lògic, registra doncs, un augment del trànsit aeri, que sovint la veritat és que deriva doncs, en un major nombre d'incidències. Molt probablement, potser tu t'hi has trobat. Clar, la pregunta que volem resoldre avui és quina protecció i quins drets tenim com a usuaris i usuàries del transport aeri davant de qualsevol incidència relacionada amb la reserva d'un vol. En parlem avui amb la subdirectora de l'Agència Catalana del Consum. Sempre és un plaer tenia la Marta Rovira. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. També és un plaer ser-hi,
eh? és que avui és el tema, Marta, perquè, a veure, la incidència més habitual en el transport aeri, quina és? Quina seria, Marta?
Sí, com dius tu, és el tema, no? Ara que ens trobem a l'estiu, tots més que menys viatgem, oi? O agafem un avió.
Sí.
A veure, el motiu més habitual de reclamacions que rebem aquí a l'Agència Catalana del Consum en relació al que diem, al transport aeri, és, sens dubte, en diferència, el tema de les cancel·lacions, les cancel·lacions del vol. I, en segon lloc, doncs, el tema també dels retards, lògicament. Per tant, cancel·lació i retard serien els dos, diguéssim, les dues incidències més habituals. Què cal saber com a consumidors? El primer que hem de saber és que hi ha una normativa europea, i en concret és un reglament, d'acord?, que ens reconeix a nosaltres com a passatgers d'aeri, que quan tenim un retard o bé patim una cancel·lació, tenim una sèrie de drets, uns drets que, d'alguna manera, són el que diríem un dret a ser assistits i també a ser compensats. Després explicarem en més detall. A banda de les cancel·lacions i els retards, també es pot produir la incidència del que diem l'overbooking, que és allò, no? És el que hi ha embarcament més, o sigui, permetre embarcar més gent de la que realment, més que la disponibilitat de places que té l'avió. Llavors, en aquest sentit, també el que hem de tenir present és que això afecta en aquells vols que surtin d'un aeroport de la Unió Europea, a part també d'Islània, Noruega i Suïssa,
sí.
O bé surti d'un aeroport, diguéssim, d'un tercer, d'un país que no és extracomunitari, però que tingui com a destí un aeroport de la Unió Europea i, a més la companyia aèria també ha de ser europea. Serien aquests supòsits.
Llavors, Marta, ens comentaves ara que l'incidència més habitual és aquesta cancel·lació de vols.
Sí.
Clar, què podem reclamar exactament si ens trobem en aquesta situació?
Bé, doncs si la companyia ens cancel·la un vol, el primer que hem de saber és que la companyia ens ha d'oferir la possibilitat de triar o bé la devolució de l'import del bitllet que hem pagat o bé el que diem un transport alternatiu fins a, lògicament, el destí que nosaltres havíem agafat. Si acceptem la primera opció, és a dir, la segona opció, que transport alternatiu, i hem d'esperar doncs, a l'aeroport fins a la nova sortida del vol, doncs també ens han de, el que diem, assistir. Què vol dir? Doncs que ens han de donar menjar, ens han de donar beguda, també allotjament, si convingués, perquè imaginem-nos que el vol surt l'endemà, no?, l'alternatiu, però també, si no disposem de mòbil, doncs poder fer una trucada. Això és el dret que en diem a ser assistits, dret d'assistència. I a banda, tenim un altre dret, que és el de la compensació econòmica, i això vol dir que, en funció de la distància, podem tenir dret a una compensació que pot anar des dels 250 als 600 euros, d'acord? Això sí, és important tenir en compte que aquesta compensació no tindria lloc si la companyia s'ha vist obligada, per exemple, a cancel·lar el vol, doncs jo què sé, perquè és una circumstància inevitable, imprevisible, Quan imaginem-nos el cas quan va esclatar el volcà, no?, que afectava l'espai aeri. Clar, sí. Són circumstàncies imprevisibles i, per tant, es poden imputar a la companyia. O bé, si la companyia ens ha notificat aquesta cancel·lació amb 14 dies d'antelació. Aleshores, la normativa ho preveu i, per tant, no estaria obligada a compensar-nos. I també se'ns ofereix un vol alternatiu amb un horari molt similar. Diguéssim que l'aproximació horària és molt petitona.
Marta, molts usuaris, abans ens parlaves de l'overbooking. Clar, molts usuaris del transport aeri ens sorprenem, no?, quan descobrim que justament l'overbooking és que és una pràctica permesa.
Cert. Tot i que sembli sorprenent, En el sector aeri s'ha permès històricament el que se'n diu l'overbooking, que és una pràctica de, com deies, no, que consisteix a vendre més seients dels que realment té disponible l'avió. I per què ho fan això les companyies? Doncs ho fan perquè sempre preveuen que hi ha una petita part de passatgers que no, o bé no es presenten al vol o bé acaben cancel·lant el viatge. I així cobreixen aquest marge, diguéssim, no? Com deies, és una pràctica permesa, però alerta perquè està regulada. Què diu aquesta regulació?
I què diu, sí.
Exacte. Com han d'actuar, no, les companyies aèries davant l'overbooking? Doncs, en primer lloc, si la companyia ja preveu que tindrà overbooking, ha de buscar voluntaris que renunciïn a la seva plaça, que voluntàriament renunciïn a la seva plaça, a canvi d'uns doncs, beneficis que acordaran, la companyia aèria i el passatger, per exemple. Podria ser un exemple. Doncs mira, com a companyia et compenso amb un invento, 250 euros en vols.
Val.
A partir d'ara. Bueno, si ets una persona que viatges molt, potser t'interessa, d'acord?
Val.
Si no aconsegueix un voluntari, aleshores la companyia pot denegar l'embarcament a una persona determinada, a la que ella consideri. Si finalment ha de denegar l'embarcament a algun passatger que no s'ha mostrat voluntari, és a dir, en contra de la voluntat d'aquest passatger, hi haurà d'oferir el mateix que en el cas de la cancel·lació que hem comentat abans. És a dir, li ha de deixar triar entre tornar-li l'import del bitllet o bé un transport alternatiu. I si accepta el transport alternatiu, doncs el mateix que hem dit abans, i ha de donar gratuïtament el menjar, la beguda, l'allotjament i la compensació econòmica en funció de la distància entre 200 i 600 euros.
Vale. Mira, ens queden 5 minuts, Marta, però jo crec que a veure si ens dona temps de les principals preguntes que ens haurien de fer clau si tenim alguna incidència en el transport aeri aquest estiu, no? Parlar dels retards, què hauríem de tenir en compte? I després també el tema de les maletes, perquè també és una pràctica que encara es dona, perdre la maleta. Què hauríem de fer? I ja tot plegat, el procediment per reclamar-ho.
Sí. A veure, pel que fa als retards, hem de tenir en compte que hi ha diferències en funció del temps de retard. Si el retard es produeix a partir de 2 hores, tenim dret al que diem assistència, el que hem dit abans, a menjar, a beguda, a un mitjà de comunicació si no disposo de mòbil per fer una trucada, en fi. Si supero aquestes 2 hores i em fan esperar a partir de 3, llavors tinc dret a la compensació que hem comentat abans de la cancel·lació, és a dir, 250, 600 euros en funció de la distància del vol. I important també, insisteixo, que sempre que es pugui demostrar que el retard està provocat per l'empresa, si són circumstàncies extraordinàries com temes, jo què sé, d'inevitables, no, que diem, o meteorològics, no seria el cas. I si el retard es produeix de més de 5 hores, llavors s'equipara una cancel·lació i, per tant, tens dret a que et torni l'import del bitllet o bé el transport alternatiu i el mateix que hem comentat abans, val? A tots aquests drets que tenim quan es cancela un vol. Què hem de fer si ens hem trobat en algun d'aquests supòsits i volem reclamar?
Val, sí, què hem de fer?
Vinga, doncs si ens trobem amb aquests supòsits i veiem que la companyia no reconeix els nostres drets, el primer que hem de fer és demanar un full de reclamació en una oficina, si té oficina aquesta companyia, si estem a prop d'una oficina presencial, o bé a través del formulari que tingui a la seva web, o bé per telèfon demanant un número d'incidència. La qüestió és que quedi constància de la nostra reclamació a aquesta companyia, però per escrit, que quedi constància d'alguna manera, que hi hagi un número, una còpia del correu, el que sigui. Esperarem 30 dies a veure què ens responen. Si no ens responen, o bé el que ens responen a nosaltres no ens satisfà com a consumidors, aleshores és quan ens hem d'adreçar al que en diem el servei públic de consum que tenim més a prop del nostre domicili. Això què és? Això són les oficines municipals d'informació al consumidor o les oficines comarcals d'informació al consumidor. O bé, a través del web de l'Agència Catalana del Consum, podem fer la reclamació també a través del formulari de la web.
Vale.
D'acord? Llavors, què farem des dels organismes de consum, sigui des de les oficines municipals o comarcals o bé des de l'Agència Catalana del Consum? El que farem és intentar una mediació amb l'empresa, que això és un instrument que disposem, que és el que en diem un instrument extrajudicial, és a dir, no és per la via judicial que es fa, sinó que és voluntari, és gratuït, és àgil i s'intenta arribar a un acord entre l'empresa i el consumidor. D'acord? De tota manera, també val la pena saber que hi ha una agència estatal de seguretat aèria que també accepta aquestes reclamacions i les gestiona.
Vella, per això.
Des de l'agència es pot fer.
Val. Mira, que ens quedaven les maletes, breument. Marta,
molt breument. Bueno,
ui, què fem?
les fem, no?
Sí, les fem, però jo hem posat les mans al cap de perdre les maletes, jo no ni vull pensar-ho. Però a veure, si ens trobem aquesta situació, Marta, què hem de fer?
Bé, cada vegada, afortunadament, hi ha menys de reclamar, bueno, afortunadament o no, perquè clar...
N'hi ha menys, eh? Val.
N'hi ha menys, però per què també? Perquè facturem menys, perquè bueno, la política també, clar, el cobrament de les empreses va canviant, i això no sé si és gaire afortunat, però vaja, sí. Qualsevol cas cert és que en tenim menys de reclamacions, quan a pèrdua o equipats que en diem malmès. Mm. És molt important saber que si quan arribem al nostre destí veiem que l'equipatge no arriba, o bé que ens ha arribat malmès, l'equipatge que hem facturat, mm, eh? Aleshores el primer que hem de fer abans de sortir a l'aeroport és emplenar un document que es diu PIR, P-I-R, que és un document que se'n diu informe d'irregularitat de l'equipatge. Per què? Perquè aquest document és el que ens permet a nosaltres deixar constància que hem tingut un problema amb la maleta a l'arribar, al moment d'arribar, val? Sobretot, aquest document abans d'abandonar l'aeroport. Si no, no hi haurà manera de provar-ho.
Vale.
I un cop ho tinguem, doncs, presentem la reclamació a la companyia aèria,
fantàstic,
amb la qual hem volat.
Vale.
I si no ens respon, el mateix que hem dit abans, si en 30 dies no ens ha respost, ho fem a l'agència del Servei Públic de Consum perquè mirarem la mediació perquè es resolgui.
Marta, ho hem de deixar aquí. Ha estat un plaer, de debò. Marta Rovira, sots directora de l'Agència Catalana del Consum. Moltes gràcies i bon estiu. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies igualment a vosaltres.
Abraçada forta. Va, que arribem al punt de les 12. Escoltem l'Àngelus, notícies i tornem.